Parlem d'Òpera, una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Bon vespre a tothom. Avui, amb el programa número 474, acabem ja aquest mes de març de 2022. Som el dia 31. Recordo que fa 2 anys vàrem acabar de manera brusca, sense ni tan sols poder-nos acomiadar de tots vosaltres per culpa de la famosa pandèmia. No sé si realment calia fer-ho així, vist en perspectiva. Crec que potser no, però aleshores ens enfrontàvem a lo desconegut i s'actuava de manera dràstica. Encara que ja ha passat tant de temps, encara tenim aquesta desgràcia entre nosaltres, però a poc a poc ens anem alliberant de les restriccions. Jo només desitjo saber quan ens podrem treure les mascaretes a l'interior. Seria l'última etapa i em faria molt feliç. I a vosaltres? Per ara anem a oferir-vos un nou programa de Parlem d'Òpera a Ràdio Sabadell. Roger Benet, al control de so, i qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda.
Parlem d'Òpera a Ràdio Sabadell. Avui hem començat el nostre programa amb un final. Sí, aquesta peça que hem sentit s'interpreta justament al final de l'òpera a la qual pertany. Era la Chaconne, que tanca King Arthur, de Henry Purcell, el gran compositor anglès del segle XVII, en la interpretació de William Christie al capdavant de Les Arts Florissants. I és que avui us parlarem, estimats amics i amigues oients, de Parlem d'Òpera, de la intensa programació operística que aquest mes de març, que avui acaba, se'ns ha brindat a la ciutat de Barcelona. Liceu a banda, també a l'Auditori, i sobretot al Palau de la Música han acollit espectacles d'aquest tipus. Entre ells aquest King Arthur, del qual ja en parlaré d'aquí una estona, perquè, com sempre, us aniré explicant per ordre cronològic. I hem de començar al Liceu. Això era un interludi orquestral situat a l'acte quart de l'òpera Pelees de Melisande de Claude Debussy en la versió de l'Orquestra Filarmònica de Viena dirigida per Claudio Abbado. Darcy el Liceu ens ha proposat durant aquest mes unes quantes representacions d'aquesta famosa òpera francesa, òpera controvertida tal i com ho demostra l'escàndol que es va muntar el dia de la seva estrena que va tenir lloc a l'Òpera Còmica de París el 30 d'abril de 1902. Bàsicament perquè el tipus de música va deixar en xoc un públic que no la va entendre. Jo penso que la música és magnífica, tal com heu tingut ocasió de comprovar en aquest fragment orquestral. Altra cosa és la manera de cantar, molt declamada, per dir-ho així, que reconec, i és el meu cas, que la fa una mica feixuga. Després en sentirem un fragment cantat. No obstant, el que es va veure en el Liceu fou realment esplèndid. Foren 7 funcions entre el 28 de febrer i el 18 de març. Jo vaig veure la primera. Haig de reconèixer que la vaig anar a veure amb certes prevencions. En el meu cas, ja la coneixia del 2012, quan també la van fer al Liceu, i em va agradar. La música de Debussy és extraordinària, plena de poesia, i la línia de cant d'aquesta òpera, com deia, és absolutament diferent de tot. Una producció d'Àlex Uller impressionant, d'una bellesa plàstica superba, acompanyada per un gran joc d'il·luminació. Al mateix temps era simple, un gran bloc que venia a representar el castell on hi havia diverses habitacions on els personatges interpreten les diferents escenes d'interiors. L'estructura, que hauríem agraït que la maquinària giratòria hagués estat engreixada per tal d'estalviar el nyic-nyic del soroll, transmetia clarament la sensació d'una veritable presó. També molt original l'estructura metàl·lica que representava el bosc, així com el gran bassal d'aigua que hi havia a la base que feia que els personatges, també el director al final al saludar, haguessin d'anar amb botes d'aigua. La part musical fou servida en un nivell molt elevat. Normalment no sóc un gran fan de Josep Pons, però haig de reconèixer que va estar més que inspirat. Bé, aquest és clarament el repertori on se sent més còmode i va dirigir amb molta concentració. És una partitura extremadament difícil de dirigir que requereix mantenir una orquestra constantment emparellada amb el que es canta o recita, que pràcticament mai ha d'arribar al forte. Un clar exemple va ser com es va apagar la música en l'extraordinari final. I ara sentirem un fragment de Pelléas et Mélisande de l'acte quart, C'est le dernier soir, amb François Leroux, Pelléas i Maria Ewing Mélisande.
Cette fois-ci, il y a des choses que je ne me rappelle plus. On dirait par moment qu'il y a 100 ans que je ne l'ai plus vue. Et je n'ai pas encore regardé son regard. Il ne me reste rien si je m'en vais ainsi. Et tous ces souvenirs, c'est comme si j'emportais un peu d'eau dans un sac de mousseline. Il faut que je la voie une dernière fois jusqu'au fond de son cœur. Il faut que je lui dise tout ce que je n'ai pas dit. Mélisande, est-ce toi? De choses à nous dire. Viens ici dans l'ombre du tilleul.
Laissez-moi dans la clarté.
On pourrait nous voir des fenêtres de la tour. Viens ici, ici nous n'avons rien à craindre. Regarde, on pourrait nous voir. Qu'as-tu donc? Tu as pu sortir sans qu'on s'en soit aperçu.
Oui, votre frère dormait.
Il est tard, dans une heure on fermera les portes. Il faut prendre garde. Pourquoi es-tu venu si tard?
Votre frère avait un mauvais rêve. Et puis ma robe s'est accrochée au clou de la porte. Voyez, elle est déchirée, je l'ai perdu des images.
Ma pauvre Mélisande, j'aurais presque peur de te toucher. Tu es encore hors d'haleine comme un oiseau pourchassé. C'est pour moi que tu fais tout cela. J'entends battre ton cœur comme si c'était le mien. Viens ici, plus près de moi.
Voyez-vous,
je ne ris pas ou bien je ris de joie sans le savoir. Il y aurait plutôt de
Els cantants van ser triats entre el bo i millor del que es podia disposar per aquest repertori, a diferència d'altres ocasions en què el Liceu ens plantifica veritables nulitats. Julie Fuchs, a qui tenia moltes ganes de veure, és una jove soprano francesa que ens va regalar una deliciosa Melisande, tant en lo vocal com en lo dramàtic, molt expressiva. Perfectament secundada pel seu compatriota Stanislas de Barberac, que va compondre un pelallàs tímid i que estona semblava aturadet, però penso que així ha de ser. La veu bonica em van agafar ganes de sentir-lo en rols més cantats, per dir-ho d'alguna manera. El dolent Goló va ser el gran baríton anglès Simon Kinleyside, a qui ja havia vist prèviament, si bé en rols molt diferents. I va donar testimoni del seu mestratge, també, en l'aspecte dramàtic molt realista, ja que haig de dir que em va arribar a angoixar realment en l'escena en la qual maltracta la seva esposa, imatge massa d'actualitat. Autoritari, però molt humà i amb una veu fosca, com cal Franz Josef Selig en el rol del vell rei Arkel, i un luxe a la Genevieve de Sarah Connolly. Ruth González va estar a càrrec del paper de l'infant Iniold, el fill de Goló. Val a dir que semblava ben bé un nen petit amb un cant que arribava a ser irritant, però ja és això. Stefano Palacci finalment va ser el metge i la veu del pastor molt correcta. Els personatges anaven vestits amb robes més o menys actuals i la decoració de les habitacions també ho era. Fins i tot hi havia un aparell de televisió, però no desentonava gens en la globalitat. Resumint, un gran espectacle que vaig gaudir molt i esperem també que el Liceu segueixi programant coses com aquesta.
Parlem d'òpera amb Jordi Torrents.
L'activitat del mes va continuar a l'Auditori de Barcelona, espai on habitualment no s'hi fa òpera, però en aquesta ocasió ens van proposar tota una novetat que va ser en versió de concert. És clar, l'òpera de Händel Amadigi di Gaula, un dels títols més desconeguts del compositor britànic d'origen alemany. És molt d'agrair que es dediquin a programar títols com aquests, fora del més trillat. Händel, com sabeu, va produir nombroses òperes, però en general se'n fan només un grapadet. I amb la desgraciada predominança de les versions de concert, o com és ara la moda, semi-escenificades, que en diuen, on els cantants entren i surten i fan certa gestualitat, que a mi em desagrada enormement, però què voleu que us digui? Algú tindrà algun dia el coratge de proposar-nos aquesta òpera en versió com cal, és a dir, escenificada? Ho dubto molt, almenys aquí a Barcelona. Amadigi di Gaula, l'autoria del llibret de la qual no acaba d'estar clara, fou una de les primeres òperes estrenades per Händel a Londres, el 25 de maig de 1715. Una història de cavalleries d'aquelles que van fer embogir Don Quixot. Si bé l'Amadís de Gaula fou un dels pocs llibres indultats de la foguera en la genial novel·la de Cervantes. Però l'òpera en qüestió es basa en una obra francesa de finals del XVII.
Thank you.
Sento la joia és l'àrea que el personatge de Medici canta just abans del conjunt final que tanca l'òpera. Era la veu de Maria Ricarda Wesseling, mezzosoprano, i acompanyada per Al aire espanyol, dirigida per Eduardo López Banzo. L'esdeveniment va tenir lloc el dia 3 de març i va anar a càrrec del prestigiós conjunt barroc català Vespres d'Arnadí, dirigit per Dani Espasa des del clave. Els cantants eren de prestigi. Xavier Sabata, contratenor, era Medici. Núria Rial, soprano, era Oriana. Anna Devin, soprano, era Melissa. Caterina Bradic, contralt, era Dardano. I Rafael Quirán, sopranista, va fer el breu rol d'Orgando. L'espectacle va ser molt equilibrat, molt ben cantat, molt ben tocat. Però penso que probablement l'auditori no és el lloc més adequat per aquest tipus de música, ja que és massa gran. I el so arribava dalt una mica deslluït. Jo estava a la primera fila del primer amfiteatre i així ho vaig percebre. Penso que el Palau de la Música és molt més adient de llarg per aquesta mena d'espectacles. En tot cas, hem d'agrair que es fes.
T'agrada l'òpera? En parlem a Ràdio Sabadell.
I d'una de les òperes menys conegudes de Händel, a la que probablement és la més popular, Giulio Cesare in Egitto. Aquesta òpera, estrenada a Londres el 1724, es fa amb una certa regularitat pel món, i durant aquest mes de març, concretament el dijous dia 10, se'n va fer una funció, en versió de concert, en el Palau de la Música Catalana. En aquesta ocasió fou un altre conjunt de música barroca que no coneixia, de nom Forma Antiqua. Aquest fou creat pels germans Zapico, Aaron, Daniel i Pablo, que en l'espectacle respectivament exercien de director i d'intèrprets de tiorba i guitarra. No és una formació nova, sembla que fou creada fa més de 20 anys, a l'Angreu, Astúries. És un conjunt de mida variable que va des del simple trio fins a l'orquestra barroca i actua regularment en prestigiosos escenaris tant a Espanya com a l'estranger. La veritat és que va estar molt bé, però la meva opinió és que de les tres formacions barroques que vaig sentir en pocs dies, Vespres d'Arnadí, Forma Antiqua i Vox Luminis, de la qual en parlarem després, em va semblar la més fluixa de les tres, però insisteixo que qualitat en tenia. I ja no, diguem, l'estol de cantants on hi havia noms importants. Per ara sentim una mica de música del Giulio Cesare, si us sembla.
Thank you.
Aure de per pietà és una preciosa ària que canta el personatge de Juli César en el tercer acte de l'òpera. L'hem sentit en la veu de Jennifer Larmor, acompanyada pel concerto Köln sota la batuta de René Jacobs. L'he posat perquè va representar el moment més esplèndid i aclamat de tota la vetllada, cantada amb una musicalitat, bon gust i afinació increïbles pel contratenor nord-americà Christopher Lowry, un dels noms més prometedors d'entre els joves cantants d'aquesta corda. Els altres noms del cast, la soprano anglesa Caroline Sampson i la Cleopatra, n'havia sentit parlar molt bé d'ella, però la veritat és que em va decebre una mica, ja que la vaig trobar força anodina. Tot el contrari de la contralt galesa Hilary Summers, que interpretava Cornelia, la viuda de Pompeu. Impressionant la seva veu profunda amb uns greus admirables. A més, físicament donava el 100% al tipus de matrona romana, degut a la seva considerable alçada, que semblava una veritable estàtua romana de marbre. Molt bé també la mezzosoprano navarresa Maite Beaumont, vella coneguda del públic de Barcelona, que feia de Sesto, el fill de Cornelia. Per cert, que la mare en feia dos com el fill, eh? El baix baríton murcià José Antonio López va ser Aquila. Ojo al dato, no és freqüent que qui interpreta aquest personatge secundari cridi l'atenció, però López va demostrar que és un nom a tenir en compte, ja que va impressionar amb les seves àries. Finalment, el contratenor ucraïnès Constantin Derry fou Ptolomeo. Sembla que l'home estava una mica trasbalsat per l'infern que està vivint el seu país, però no em va semblar res d'especial. I com que malgrat les 4 hores que vàrem estar dins del palau, van fer talls, es van carregar dos personatges directament, Curio i Nireno.
Parlem d'òpera.
I la setmana següent van venir al palau els de Vox Luminis, conjunt vocal belga fundat el 2004 que va oferir dues obres de Henry Purcell, King Arthur el dilluns 14 i The Fairy Queen el dimecres 16. Amb dues obres no són considerades ben bé òperes, sinó semiòperes o masques, un gènere molt en voga a l'Anglaterra de finals del XVII. King Arthur, semiòpera o dramàtic òpera en 5 actes, es va compondre sobre un llibret de John Dryden, que aquest va deixar aparcat durant una colla d'anys, i es va estrenar l'any 1691 a Londres. L'argument està protagonitzat pel rei Artur, òbviament, però no recrea les conegudes històries de Camelot, sinó que és una història d'amor i de guerra en la que dos reis, Artur i el saxó Oswald de Kent, es disputen l'amor d'una mateixa dona, Emmeline. Per la meva banda, vaig apurar fins al darrer moment la compra de l'entrada i al final vaig decidir no fer-ho, així que aquesta no la vaig veure, per bé que sembla que fou un bon espectacle. En tot cas, el fet que ja l'hagués vist i representada, a més, fa uns anys a Nova York, em va fer tenir menys remordiments.
Blessing was made for a blessing and not for a blessing.
Sound de Parley és un duet de finals del tercer acte. Sentíem Susanna Waters, Cupid, i Petteri Salomà, el geni, amb el cor i orquestra de les Arts Florissants, dirigits per William Christie. Per contra, sí que vaig anar a veure The Fairy Queen, la reina de les fades, semi-òpera en 5 actes, estrenada el 1692 amb llibret anònim, inspirat en el somni d'una nit d'estiu de Shakespeare. Jo ja l'havia vist dues vegades, a Peralada i en el mateix Palau de la Música, però és una partitura que m'agrada molt i no em va fer gens de mandra tornar-hi.
Thank you.
Sentíem la sinfonia de l'acte quart de Fairy Queen amb els English Baroque Solists dirigits per John Eliot Gardiner. L'espectacle va estar d'allò més bé, amb una molt bona prestació musical i vocal de l'ensemble que igual feien els cors que els papers solistes. Es presentava com a estrena mundial d'aquesta versió dramatitzada, però això ho posaria entre parèntesi, perquè no crec que es pugui dir que fos una versió molt dramatitzada. Sí que hi havia un cert moviment escènic, tot el que podia donar de si l'escenari del Palau ben ple, unes projeccions, una il·luminació i una narradora, que era l'actriu Sílvia Bel, que ens portava una mica, ens posava una mica al dia del tema. Lionel Meunier, baix francès, és qui apareixia com a director, però aquest senyor es va limitar a formar part del cor i no va dirigir l'orquestra. Penso que en aquesta feia la feina el senyor que estava a càrrec del clave. Bé, un bon espectacle per gaudir-lo molt, la veritat. Sentim They Shall Be As Happy, cor final, amb el cor Monteverdi.
Parlem d'òpera, un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
I bé, avui acabarem el mes i, per tant, abans no s'acabi aquest programa, toca presentar els personatges d'aquest març de 2022. Avui seran un baríton italià i una soprano hongaresa. I començarem per ell, que és un cantant força antic, el baríton Pasquale Amato, que va néixer el 21 de març de 1878 a Nàpols, ciutat en la que es va formar en el Conservatori de San Pietro a Maiella. Va debutar també a Nàpols, en el Teatro Bellini, com a Germont de la Traviata, el 1900, i en pocs anys es va fer un repertori important. 1904 va debutar a Covent Garden i a Buenos Aires, i el 1907 fou convidat per Toscanini a La Scala, on el 1908 va intervenir en la premiere italiana de Pelleas e Melisande. Va cantar la Traviata i Falstaff amb aquest director en el centenari de Verdi a Busdetto. El 1908 va debutar en el Met, on va incorporar nous rols i va participar en l'estrena mundial de La Fanciulla del West, el 1910, amb Enrico Caruso i Amy Destin. I el 1915 de Madame Saint-Jean, de Giordano, amb Geraldine Farrar i Giovanni Martinelli. Igualment va participar en les presentacions americanes de nombroses òperes. En el Met hi va cantar fins al 1921 més de 600 funcions. Després va retirar a Itàlia per motius de salut, però el 1933 va tornar als Estats Units per interpretar una sola Traviata. El 1935 fou nomenat professor a la Universitat de Louisiana. Va morir a Nova York el 12 d'agost del 1942. I ara el sentirem com a Scarpia Tosca, final del primer acte, Tres birri, una carrozza, del 1914, amb el cor i l'orquestra del Metropolitan. El so és prou acceptable. I l'altre personatge d'avui és la soprano Rose Pauli, nascuda amb el nom de Rose Pollack el 15 de març de 1894 en el poble de Perszczeszky, a Hongria. Va estudiar a Viena amb la contralt Rosa Papier Paungartner, debutant el 1917 com a Ida a Hamburg i el 1918 com a Desdemona a Viena. Va pertànyer a algunes companyies d'òpera alemanyes, com les de Gera, Karlsruhe, Colònia o Mannheim, tornant a Viena. El 1927 va passar a formar part de la Kroll Òpera Berlín, on va incorporar nous rols com ara Senta, Dona Anna o la Rèzia de l'Oberon de Weber, dirigida sempre per Otto Klemperer. També allà, i amb aquest director, va cantar la seva primera Electra, òpera que va arribar a ser la seva targeta de visita, per dir-ho així. Va incorporar nombroses òperes de Richard Strauss al seu repertori, Die Frau und Schatten, Salomé, Intermezzo, Die Ägyptische Helena, etc. El 1933, amb l'arribada dels nazis al poder, la seva carrera berlinesa va acabar abruptament, doncs era jueva. Va tornar a Viena, on va fer-se amb un nombrós repertori que incluïa rols com Turandot, Kundry, la Marie de Bozek, Genufa o Lady Macbeth. El 1938, any del seu debut a Covent Garden, va marxar d'Àustria degut a l'annexió per part de l'Alemanya nazi. I va anar a Amèrica, a San Francisco, al Met i Chicago, i també a Buenos Aires. El 1946 se'n va anar a Palestina i es va quedar en el nou estat d'Israel, on va ser activa com a professora de cant. Va morir a Tel Aviv el 14 de desembre de 1975. I ara la sentirem amb Zweite Brautnacht, de Die Ägyptische Helena, de Strauss, orquestra de l'Staatsoper de Berlín dirigida per Fritz Busch, del 1928. I amb això acabarem avui. Ens tornem a trobar d'aquí una setmana. Adéu-siau i fins dijous que ve.
Thank you.
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.